Són les 10 del matí.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a comprovar com es pot deteriorar una amistat i també com es pot tornar a refer. La comèdia és T'estimo, però no tant. Una versió catalana de Miquel Murga a partir de l'obra Pares i nines de José Luis Alonso de Santos, protagonitzada per Josep Linuesa, Ferran Castells i Mònica Corral. La podeu veure, novament, al Teatre Gaudí, Barcelona. De parelles estranyes n'hi ha de tots colors i de moltes menes, i aquesta n'és una, la de dos vells amics, un informàtic i un professor d'institut, que comparteixen pis marcats per un passat romàntic difícil d'explicar. Per això, de tant en tant, parlen de la nostra dona, un personatge absent, ex de l'un i ex de l'altre. Però a vegades els personatges absents mouen més els fils que els que apareixen en escena. Els espectadors de T'estimo, però no tant, podran comprovar que és així i descobriran algunes de les sorpreses que amaga la trama, ni que la més evident i previsible estigui amagada sota d'un dels coixins del sofà. Comèdia d'embolics, doncs, però sense gaires cops de porta. L'embolic surt en l'ambient i es va muntant i desmuntant a manera que es va coneixent quina és la relació i la situació dels dos principals personatges, els dos vells amics. La comèdia ha estat revisada, modernitzada i adaptada a la catalana per Miquel Murga, director de l'obra. Això vol dir que les referències són tan actuals com pròximes, la banda sonora també, i la geografia urbana s'inscriu en la Barcelona d'avui mateix. La trama de la comèdia T'estimo, però no tant, té un especial interès a no perdre pistonada amb els gags que es van succeint. Per això, quan fa la impressió que s'entra en un terreny massa suau, massa romàntic o estable de la relació de parella, de seguida salta una altra guspira que retorna els espectadors a la rialla. Bona feina, doncs, dels intèrprets, que caracteritzen molt bé les diferents cares del registre d'humor, la histèrica, desesperada, frustrada i negativa de l'informàtic i la serena, comprensiva, positiva i optimista del professor d'institut. I el de la Nines, una jove guia turística, interpretada per la model Mònica Corral, que debuta al teatre. Recordeu, doncs, T'estimo, però no tant, en Ferran Castells, Josep Linuesa i Mònica Corral, comèdia dirigida per Miquel Murga, al Teatre Gaudí, Barcelona.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et conviden el 17 de setembre a la preestrena de Francisco, el Padre Jorge.
Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar.
Pero saqué, padre. Pero saqué.
Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes.
El dijous 17 a les 7 del vespre podràs veure la preestrena al Cinema Esfull del Centre Comercial Esplau de Cornellà. Entra a radioestel.cat, indica les teves dades i aconseguiràs una invitació per a dues persones. Promoció vàlida fins al 16 de setembre o fins a esgotar existències. Francisco, el Padre Jorge, s'estrena en cinemes el 18 de setembre.
Y pedirles que recen por mí.
La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un diploma d'especialització en gestió del patrimoni cultural eclesiàstic, un títol propi de la Universitat Ramon Llull amb la col·laboració de la Facultat de Teologia, l'Abadia de Montserrat, La Salle i Catalònia Sacra. Destinat als que vulguin ser especialistes en la gestió i difusió del patrimoni cultural i conèixer aspectes específics de la professió, com l'arqueologia cristiana, la simbologia religiosa, el marc legal i econòmic, Gaudí i el modernisme. Dimarts, dimecres i dijous, de 6 a 9 del vespre. Informa-te'n a la Facultat de Filosofia, 93 453 43 38, 93 453 43 38 o entra a filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor.
La verdadera amistat és com la fosforescència. Resplendeix millor quan tot s'ha enfosquit.
Tagore, filòsof i escriptor.
El 17 d'abril, 22 hores. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
6 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. Obrim l'edició 690 d'avui dissabte, 12 de setembre de 2015. Com sempre, des d'ara mateix i fins les 11, aquí, en aquests micròfons, es parla de submarinisme. Amb diferents temàtiques i diferents protagonistes, el primer dels quals trobem a Palamós, a la localitat de l'Empordà de Palamós. Avui parlarem amb el centre Dive Center Palamós. Amb ells anirem a fer una de les immersions, segurament que coneixeu perfectament, mítiques a Catalunya, que és el Boreas. Tindrem també la puntual informació meteorològica de la mà del nostre company, el Jordi Miralles. Especial atenció amb el temps. I avui també parlarem de la teràpia amb dofins, delfinoteràpia, anomenada delfinoteràpia, molt adequada per criatures amb algun tipus de discapacitat. I estant a la Costa Brava, també avui ens submergirem a les anomenades coves o també túnels de Sant Feliu de Guíxols. Farem aquesta immersió també, que és una de les immersions més conegudes a Catalunya. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta atenció informativa d'aquest espai que arrenca ara mateix amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, benvinguts, comença A tota costa.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la...
mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Doncs estem en marxa, anem a per la primera de les entrevistes. Primer protagonista d'aquesta entrega de Tota Costa. El situem a Palamós, a la Costa Brava. Us ho dèiem en el nostre sumari. Avui faríem immersió a Palamós, no només amb una de les immersions, jo diria, mítiques, més conegudes de Catalunya, que és el popular Pesci Boreas, sinó també a diferents altres punts, altres punts d'interès a través del centre que avui fem protagonista. Palamós Dive Center. A través d'aquest centre avui coneixerem la història del Boreas, una bonica història i una immersió realment molt interessant. Ho farem amb una persona que, preparant aquesta conversa, podríem dir que coneix el Boreas potser millor que a casa seva. I ha fet moltíssimes immersions, moltes immersions, per tant, ens pot explicar exactament quina ha estat l'evolució i quin és l'estat actual d'aquest peci, que ja fa uns quants anys està enfonsat en aquesta bonica badia de Palamós. El seu responsable, el responsable d'aquest centre, Palamós Dive Center, el seu copropietari és el Frederic Soler. Frederic, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Carles.
Podem confirmar-ho, no? Coneixes millor el Boreas que a casa teva, o no?
Home, quasi. Encara coneixem millor la casa, encara.
Quasi. Però en qualsevol cas, jo diria que sí que ets una de les persones que més immersions hi ha fet.
Home, el tenim molt, molt a prop de casa i és un dels punts estrella que tothom demana.
Uh-huh. Explica'ns una mica la història d'aquest peci, d'aquest vaixell enfonsat en aquesta badia de Palamós.
Bueno, un breu resum seria que és un remolcador alemany que es va fer per la Segona Guerra Mundial, el qual va ser apressat pels americans, va passar a la Marina Americana, es va transformar en un tallagel. Després el van retornar a la Marina alemana i el van fer servir a dragamines. Al final va arribar una subhasta, se'l va quedar una empresa panamenya. El van enganxar al cap de Begur amb drogues, va ser confiscat. Uh-huh. Va passar 3 anys al port de Palamós i es va arribar al centre Nautilus, va arribar l'acord d'esfonsar-lo.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, quin currículum,
Sí.
Quin currículum, el Boreas. Ja fa uns quants anys que es va enfonsar?
Si no recordo malament, 24 ara.
24 anys, per tant, doncs... I encara es manté bastant bé. És un dels vaixells que encara es pot visitar i que està en millor estat de la Costa Brava.
Pues la veritat és que la gràcia és que està sencer, que podem visitar unes quantes càmeres i que, com que la vida que té és... i els dies de claretat el pots veure de la vall i veritablement està sencer. Uh-huh. La tronella se'ns va caure ja fa molts anys, que el va enganxar una red de pesca, i a part d'això tot l'altre està molt ben conservat encara, per ser un pes i per ser els anys que porta.
Sí, aproximadament té uns 40 metres d'eslora, més o menys, no?
Uh-huh. Sí, senyor.
40 metres d'eslora, i un pot fer doncs, la immersió doncs, realment i conèixer doncs, tot aquest... vaixell, aquest peci... amb una immersió es pot arribar a conèixer bé el Boreas o se'n necessita més d'una?
Home, és recomanable fer-ne amb dues. Per la senzilla raó que el Boreas comença a 22 metres, llavors és una immersió profunda, i el temps, si no vas amb nitrox que vas amb aire, el temps és bastant limitat. Amb uns 29 minuts normalment estàs en descompressió. I llavors, si vols veure l'hèlice i tota la part de baix... després et queda una mica just el poder entrar a visitar-lo per dins. Uh-huh. I amb més sales del que la gent es pensa.
Uh-huh. I amb força vida marina, no?
Doncs tenim els congres, que són els habitants del Boreas, que es podria dir que ja són els amos del Boreas.
Sí.
Està ple de congres. I últimament aquí, a la part d'aquí, apareix molt de peix petit i veritablement tot el dalt del Boreas està ple de peix. Uh-huh.
Frederic, és una de les immersions, segurament, dèiem doncs, que tu has fet més, més ocasions, imagino també per la demanda dels vostres clients, dels submarinistes que s'acosten al Dive Center Palamós, sens dubte és una de les més demandades, no?, d'aquesta zona.
És la més demandada, no és una de les més, és la més demandada.
És la més demandada.
A tothom quan té coneixença del Borès, és una cosa que a tothom li pica per primera vegada veure un vaixell esfonsat. També aprofiten molts freelancers per vindre a fer cursos, per fer l'especialitat de peix de peix enfonsat. Vull dir que és el més sol·licitat de tots.
Podríem dir que és una immersió apta per tothom o restringiu una mica, doncs, també controleu una mica els nivells?
Home, hem de tindre el nivell d'avançat i, teòricament, per entrar dins totes les sales, alguna especialitat de vaixell esfonsat s'hauria de tindre. Però sobretot és per la fundària que limitem que els open waters, evidentment, puguin anar-hi, perquè, com he dit abans, comencem a 22 i l'hèlice està a 32. Uh-huh. Llavors és molt profund pels open waters.
Uh-huh. Estem parlant amb aquest centre de submarinisme, Palamós Dive Center, ho estem fent amb el seu copropietari, el Frederic Soler, un centre de submarinisme, per cert, que està a... Estem en el port esportiu, a Port Marina, eh? El Port Marina, que és, podríem dir, el port... no sé si està ben dit, darrere de Palamós, podríem dir-ho així, no?
Sí, és el del camí de la Fosca.
Exacte. Així tothom ho entendrà. En concret, en el carrer Salvador Albert i Pell, en aquest port esportiu, Port Marina, en els locals 8, 9 i 10. Aquests són els locals. El telèfon d'informació, si voleu anotar-lo, és el 972-60-03-45. 972-60-03-45. Les persones que ens estan sintonitzant des de qualsevol punt de Catalunya, Andorra, tinguin ganes d'anar a fer submarinisme en aquesta zona de Palamós, i especialment aquest Boreas, doncs aquest és un bon centre de submarinisme per coneixença, per experiència, que us hi portaran sense cap dubte, perquè sempre es fa aquesta immersió. No s'ha de programar prèviament, no, Frederic?
No, nosaltres per tema de calendari d'organització de tothom, perquè pugui ser vista, nosaltres a la web sempre tenim penjada un mes abans tot el planning del mes.
Sí.
Però pensa que cada dia de cap de setmana hi anem.
Uh-huh.
Vull dir, al cap de la setmana, si no hi anem 5 o 6 vegades, no hi anem cap.
Déu-n'hi-do. M'han parlat del Boreas de nit, molt interessant, també.
Home, per tothom aquell que no hagi fet una nocturna amb un peci, la primera impressió de veure un vaixell esfonsat és impressionant. És impressionant. Jo li dic el que apareix al barco fantasma.
Uh-huh.
Saps? A més, tots sabem que a la nit els colors són els reals, i el busseig de dia, el busseig de nit, és totalment diferent. Així com el dia és un to grisós, marronós, a la nit és un festival de color, totes les gambetes van pel costat de les parets, del barco i de més. Llavors hi ha molta vida diferent de nit.
Mm-hmm. Bé, doncs és una de les immersions, jo diria, més conegudes de Catalunya, que segueix en vigor i que jo crec que tot submarinista doncs, ha de conèixer, no? Evidentment, tot submarinista que tingui el nivell adequat per baixar en el Boreas. Val la pena aquesta immersió, però mitjançant també el vostre centre, Dive Center Palamós, Frederic, feu altres punts. Aproximadament, amb quina zona ho pareu, no? De distància?
Home, mira, nosaltres anem des de Sant Feliu fins a Begur. Vull dir que agafem una gran zona de Palamós.
Sí,
de Palamós, perdó, de la Costa Brava.
De la Costa Brava. De Sant Feliu a Begur, doncs, déu-n'hi-do, hi ha moltíssims punts d'interès, Molts punts d'interès.
Més de 20.
Déu-n'hi-do. La vostra filosofia una mica de centre, quina seria?
La seguretat davant de tot.
Uh-huh.
El divertiment després i tot enseny.
Doncs està molt bé que ho diguis, sobretot el del mig, el divertiment, perquè no només... No tothom té aquest concepte de que quan un va a fer submarinisme en un centre el que vol és divertir-se, no? Evidentment, sota aquestes mesures de seguretat, no? Però està molt bé que sigueu conscients d'aquesta realitat.
I sobretot també que és el que volem una mica tots els submarinistes, cada cop que ens fem tots els que ja tenim una edat, és comoditat, sobretot comoditat. És a dir, tindre nosaltres les nostres instal·lacions, tindre el Port Marina, el poder aparcar davant, tindre la barca a 25 metres del centre i més comoditat. Això la gent ho aprecia molt, sincerament.
Quin tipus d'embarcació teniu?
Tenim una barca de fibra, una quer de 10 metres amb 22 places.
Està molt bé, molt còmodes, aquestes quer
està molt bé. Bé, aquesta comoditat, doncs, sens dubte, no? En aquest Port Marina tot està allà a la vora, i sobretot també el fet d'aparcar. A part del Boreas, Frederic, dona'ns algun punt d'interès, potser les immersions més comunes que feu des del vostre centre.
Home, l'altra cosa que a tothom li fa molta gràcia és bussejar les illes Formigues. És a dir, són els esculls que estaven davant entre Palamós i Calella, i és un lloc que nosaltres portem batallant fa temps per aviam si ens aconsegueixen fer un parc natural o algun tipus de reserva, perquè és un lloc que està molt a prop. Antigament tenia molta vida, ara s'ha anat una mica de vida, se'ns ha anat, però té uns fondos meravellosos. És una immersió molt, molt gran. Dins les mateixes illes pots fer 4 o 5 immersions diferents, i és molt maca, sincerament.
Uh-huh. Immersions a diferents profunditats, també, crec, no?
Doncs pues mira, si de la boia on tenim el punt de busseig vas cap a la illa, com si diguéssim, allí pots estar 10 metres, 15 metres, amb uns contrallums preciosos, amb uns bancs de sars enormes. Si te'n vas cap a mar obert, te'n pots anar fins als 30 i pico. Allí tenim vida, que tenim tot de meros per allí, que la gent sempre em diu, és que falten meros, home. Per desgràcia, els tenim molt avall perquè se'ls enduen. I llavors hem de tirar una mica avall, però quan el bussejador és avançat, és i pot tirar cap endavant i pot agafar profunditats totalment bones per veure bitxo.
Uh-huh. Estem amb el nostre primer protagonista, és el Frederic Soler. Estem parlant de submarinisme en aquesta zona, partint, punt de partida, Palamós. Tenen, per cert, una plana web, palamosdivecenter.com, palamosdivecenter.com, i repetim aquest telèfon d'informació de 972-60-03-45, 972-60-03-45. Repetim que estan al Port Marina de Palamós, en aquest port, doncs, camí cap a la Fosca. Amb aquests punts d'interès, el Boreas, evidentment, és un d'ells, aquestes illes Formigues, però amb aquest extens, aquesta gamma de punts, imagino que també arribeu als Ullastres.
Sí, els Ullastres és un altre punt habitual, ja que, evidentment, amb tota la vida i la quantitat de gorgònies que hi ha, és un punt molt demandat, també.
Uh-huh. Hi ha alguna immersió que feu vosaltres que no sigui tan demandada, però que diguis, val la pena que es conegui?
Nosaltres tenim una immersió que es diu La Roca del Món. El que passa és una immersió profunda. És una immersió profunda, comença sobre els 26, 27, i arriba fins als 40 i pico. Uh-huh. Llavors és per nivell expert, i anem poc perquè ens interessa pel nivell de barca que hi hagi, perquè puguin anar al màxim de titulacions possibles, però és una immersió molt maca, perquè és fonda i té una vida especial, té un color especial.
Uh-huh. Ha estat una bona temporada aquesta de l'estiu, no? Crec que el temps s'ha respectat, no hi ha hagut temporals, imagino que satisfet, no?
Sí, home, es nota que mica a mica tots anem tirant una mica endavant.
Sí. Bueno, es nota més alegria, no? Imagino.
Sí.
La gent, sí, doncs, sí, ja comença, doncs, de nou a tenir il·lusió, no?, per anar sota l'aigua, una il·lusió, doncs, que sí que és cert, doncs, que als llargs dels darrers anys, doncs, potser s'havia perdut una mica. El perfil del vostre client, del vostre submarinista, no sé si el teniu molt determinat.
Doncs pues mira, normalment tenim molta noia, perquè tothom diu, les noies es queixen sempre de que els centres de submarinistes estan pensats molt pels homes.
Sí.
I que tenen uns vestuaris molt petits i poc lloc on canviar-se. I les dones ens ressalten molt això, de que els agraden els vestidors, que hi hagin les dutxes d'aigua calentona, que tinguin un secador i un mirall on pentinar-se. Això els hi encanta.
Està molt bé, està molt bé.
Això els hi encanta, perquè es queixen d'això, de que troben pocs centres amb els vestuaris grossos per elles.
Mm-hmm. Bé, doncs ja ho sabeu, les noies submarinistes, aquest Dive Center per a molts, doncs està preparat, doncs, per totes aquestes comoditats que aquestes submarinistes necessiten, però en qualsevol cas també, doncs, en fi, un centre obert a tothom, només faltaria. I també a nens, no? Imagino, doncs, que també el fet de que els petits comencin a introduir-se en aquest sector, perquè feu cursos, feu batejos, feu una mica de tot, no?, per introduir a la gent en el sector del submarinista.
Nosaltres fa ja bastant temps vam apostar pels nanos, perquè és el futur, evidentment, i ja fa molt temps vam comprar tot d'equips i tot de tratges petits perquè poguessin cabre els nanos, perquè n'hi ha alguns de molts petits, i els hem agafat i tenen tots els seus equips a mida, I veritablement s'ho passen de conya, els nanos. S'ho passen de conya.
En els batejos, que és un... I en alguna ocasió n'hem parlat amb instructors, que és un punt molt important, no? Fer un bon bateig amb una persona, sigui nen o sigui adult, eh? Però aquesta primera sensació, recau aquesta responsabilitat en l'instructor de donar bona sensació de seguretat, que no passa res, que és un món extraordinari. Aquest primer punt de contacte amb el fons marí, jo crec que aquí, en definitiva, els centres de submarinisme en general, us jugueu un client, no?
Pues la veritat és que amb els nanos, la sort que tenim és que els nanos molta por no tenen. Normalment.
Yeah.
Yeah. Molta por no tenen. Llavors, el que es tracta dels nanos és, sobretot, portar-los a molt poca fondària, que tinguin molta llum, que vegin moltes coses, que comencin a descobrir el que hi ha i que vegin que és una cosa que poden fer sense cap por ni perill.
Doncs, amics, aquí ho teniu, Dive Center Palamós. Avui, a través d'aquest centre, hem volgut conèixer aquesta immersió mítica, que és la del Boreas, però hem aprofitat amb el Frederic doncs, per parlar també d'altres punts d'interès, les Illes Formigues, aquesta Roca de Déu, però moltíssims altres punts d'interès, moltíssims, que n'hi ha, home, en aquest extens ventall de Sant Feliu de Guíxols fins a Begur. Repetim que els trobareu en el port esportiu, Port Marina, els locals 8, 9 i 10, que tenen un telèfon d'informació que és el 972-60-03-45 i una plana web que és palamosdivecenter.com. Ha estat el primer protagonista d'aquesta entrega de Tota Costa. N'hi haurà d'altres. De seguida arriba la previsió meteorològica. Sabem quin és el temps que esperem per avui dissabte. I demà, diumenge, de la mà del nostre home del temps, el Jordi Miralles, de seguida ens en posa al corrent. Doncs, Frederic, gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Frederic Soler, copropietari d'aquest centre de submarinisme. Per cert, teniu tot l'any obert, tanqueu una època...
Obrim a l'abril i tanquem al novembre.
Val. O sigui que encara resten un parell de 3 mesos, exactament, doncs, per fer immersió amb vosaltres abans que tanqueu una nova temporada. Molta feina, Frederic. Gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. De seguida arriba el temps, previsió meteorològica.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stañ de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Al llarg de les properes hores tindrem encara força núvols en alguns punts de la costa. La tendència és que aquestes nuvolades es vagin trencant. Núvols més abundants també cap a les comarques del Pirineu, on a la tarda especialment podran tenir algun ruixat. Pel que fa a la situació marítima, parlar bàsicament de vents de l'est i del sud-est, especialment vents del sud-est cap a la costa Brava i vents una mica més adelantats a punts de la costa central. Això farà que hi hagi marejol, però també amb àrees de maró. De cara al matí ja continuarem parlant de nuvolositat variable, més estones de sol que no pas aquest dissabte, i la situació marítima marcada per l'entrada de vents del nord a l'extrem nord, és a dir, cap a la costa Brava, tindrem una mica de tramuntana i també mestral a primeres hores del matí a les comarques del sud. El que fa a la temperatura de l'aigua del mar està situada al voltant dels 21 graus a la costa Brava, als 22 a la costa central i frega als 23 a la costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira!
mira per sota.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Avui us volem parlar d'una teràpia que realment recents estudis s'està comprovant doncs, que té uns resultats fantàstics amb criatures amb algun tipus de discapacitat. Us parlem de la delfinoteràpia. Els dofins són un element entranyable dins d'aquest entorn marí. Doncs avui volem parlar efectivament de com pot ajudar un dofí en l'ésser humà. És verdaderament excepcional. Avui en volem parlar. De fet, per això saludem aquest matí i dissabte la Meritxell Àries, és la fundadora i l'actual directora de DISCAM, Associació d'Acció Social. Precisament ens pot explicar moltes anècdotes i ens pot fer balanç d'aquest darrer estudi que han fet al voltant de la delfinoteràpia. Meritxell Àries, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Benvinguda.
Moltes gràcies per trucar-me.
Només faltaria. Gràcies a tu per atendre'ns i per parlar-nos d'aquest tema que ens interessa molt i espero que a molta gent també els interessi, perquè s'han arribat a descobrir coses verdaderament excepcionals, no?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que quan... Bueno, des d'un principi tothom coneix una mica el tema dels dofins, no? Són animals màgics, són animals... però realment, quan et poses a treballar amb ells, fas activitats guiades, busques uns objectius específics, juntem un animal amb un medi aquàtic i aconseguim coses realment magnífiques.
Si et sembla, parlem una mica, anem a situar els oients, no? Exactament quina és la vostra activitat des de DISCAM, des d'aquesta Associació d'Acció Social?
Nosaltres treballem, fem teràpia amb animals. Actualment, aquí a Catalunya, estem fent teràpia amb gossos i teràpia amb cavalls. Clar, aquí tenim... Jo soc mestra d'educació especial, tots els nostres professionals venen de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de la salut, i a part estan formats en el tema de la teràpia amb animals. El que ens trobem aquí és que no tenim accés a l'animal marí, no? Els dofinaris no estan adequats com per poder realitzar les teràpies, és tot com una mica més complicat. Aleshores vam voler veure si realment valia la pena intentar treballar amb animals marins. Uh-huh. I ens hem posat en contacte amb una empresa de Mèxic, que es diu Delfinus,
sí.
I ells van estar encantats de poder portar a terme el projecte. Clar, són condicions totalment diferents de les que veiem normalment aquí a Europa. A Mèxic els dofins estan acostumats a tenir contacte amb el ser humà, aquí no. Aleshores, la feina és molt més fàcil, no?, com si diguéssim. Uh-huh.
S'ha fet aquest estudi a Mèxic, Mèxic, tal com deies, i amb nens, amb criatures, crec que amb uh-huh. temes d'autisme, amb paràlisis i amb síndrome de Down.
Sí, l'estudi es va realitzar amb 12 nens. Vam tenir 4 nens amb autisme, 4 nens amb síndrome de Down i 4 nens amb paràlisi cerebral. I realitzàvem 3 nens per dia durant 6 dies. Cada nen rebia un programa de 6 dies en total, de dilluns a dissabte. Uh-huh.
Com interactuen? Com es desenvolupa aquesta interactuació entre el dofí i aquesta criatura?
Realment, aviam, més que interactuar, nosaltres no ens basem ni en el sonar ni en les ecolocalitzacions, no ens basem en res d'això, perquè són coses que no s'han demostrat científicament i no es pot vendre fum amb aquests temes, no? Aleshores, nosaltres treballem molt amb activitats guiades, específiques per millorar un objectiu concret d'aquest nen, i la interacció d'entrada és totalment controlada, perquè hem de vigilar moltes coses, no? Són animals, que vulguis o no, no són com un gos que tenim a casa 24 hores, i encara que tenen contacte amb els humans s'han de tenir una sèrie de mesures de seguretat especial. I aleshores, ells, els nens, la primera impressió al veure el dofí realment és molt maca, no?, de veure-li la cara al nen. Uh-huh. Ara, evidentment, després, quan veus el projecte, veus també situacions on nosaltres, al fer l'avaluació, hem vist que, per exemple, els 2 primers dies, cada vegada que s'acostava el dofí de cara, el nen s'espantava perquè tenia la boca molt gran. Coses així que si no ho estudies, no ho veus, no? Només veus quan riu el nen, en realitat.
Uh-huh. És una llàstima, no? Però aquí a Catalunya, de moment, delfinoteràpia, d'una manera seriosa, encara no hi ha cap centre que es desenvolupi. En qualsevol cas, hi ha un nom que a mi m'agradaria remarcar i destacar. Crec que tu, preparant aquesta conversa, em vas comentar doncs, que li deus molt, que és el José Luis Barbero, no? Que sí que és cert doncs, que era un expert verdaderament, i parlo en passat, tu ara ens explicaràs el per què, era un expert precisament en aquest comportament i aquesta aplicació de la delfinoteràpia amb criatures.
Sí, era un expert i en realitat és el pioner de la teràpia amb dofins d'Espanya, no? Gràcies a ell, a Costa d'Ege, a Tenerife, s'ha realitzat durant 35 anys la teràpia amb dofins. Després ell va anar a Mallorca i la va instaurar també a Mallorca. Vull dir que gràcies a ell, tots els que ens hem interessat per la dofinoteràpia hem conegut el José Luis i des d'aquí vull abraçar la seva família i donar-li una forta abraçada, perquè tots els que el vam conèixer en el seu dia crec que es mereix un reconeixement important en aquest àmbit.
Crec que darrerament se'l va tractar injustament.
Sí, sí. Tots els que els coneixem ho creiem. Realment és un tema que està actualment en judici. Hi ha un vídeo per internet, bueno, una sèrie de coses. A la seva família també se l'ha tractat injustament, ho considero. Però bueno, això ja és una mica personal meu, no? Jo crec que el desenllaç ha sigut fatal per tots, no només per ell, sinó també per la seva família, pels nens que va tractar, per les famílies d'aquests nens i pels dofins que ell tractava, perquè al cap i a la fi eren els seus animals, no?
Uh-huh. En fi, doncs aquest reconeixement per al José Luis Barbero, que ja no està amb nosaltres. Parlant de delfinoteràpia, parlant doncs, d'aquestes aplicacions i sobretot parlem dels resultats, no? Uh-huh. Evidentment, doncs, imagino doncs, que aquest, entre cometes, no? No sé si dir-li doncs, acostament en aquesta teràpia que vau fer a Mèxic, tot va ser relativament ràpid, imagino que no se li va dedicar el temps que es necessita, no? Però des del teu punt de vista, Meritxell, quant hauria de durar una teràpia verdaderament seriosa per aplicar-li amb un nen amb algun tipus de discapacitat i que els resultats es veiessin d'una manera important i seriosa?
Mira, en realitat, no més de 10 dies. I t'explico per què. Això és molt senzill. Això també ens passa amb els gossos i amb els cavalls, no? Quan fas una sessió diària durant 6-10 dies, veus uns avenços importants, però és que si seguissis acabaries perdent la motivació. Aquest nen tampoc tindria ganes de tornar, no? Com si diguéssim. Vull dir, tot en aquests tipus de patologies que estem parlant, arriba un moment que tot deixa de perdre interès. I el dofí també deixarà de perdre interès, segur. Aleshores, en aquests casos, no és com amb els gossos o amb els cavalls, que tu pots fer una teràpia setmanal i mantens aquest interès. En aquests casos és molt complicat fer-ho, perquè, bueno, perquè estem parlant de parcs zoològics, estem parlant de dofinaris, estem parlant d'unes infraestructures importants en la que deixar un dofí un dia especial per un nen durant 4, 5, 6 mesos és molt complicat. Aleshores, l'ideal és fer això, sessions de 6 dies seguits durant un mes, després, potser als 6 mesos tornar-ho a fer, uh-huh. Potser als 5 mesos tornar-ho a fer.
Els resultats...
No podem, tampoc... tenen unes infraestructures i un sistema realment ja estipulat. Aleshores, trencar tot això és molt complicat, no?, per realment trobar un benefici.
De quins resultats estem parlant, Meritxell?
Doncs mira, nosaltres en tots els casos s'ha millorat en alguna cosa. Nosaltres en autisme hem valorat l'augment de la mirada i la duració de la mateixa, i hem valorat també la reducció d'estereotipes. En els dos casos s'han donat beneficis amb tots els nens. En els quatre nens que s'han valorat en autisme, tots han reduït estereotipes i tots han augmentat la mirada. A lo millor en un 14% algun en un 20%, evidentment el percent varia, no? Però tots han millorat. En el cas del síndrome de Down ha sigut una miqueta més complicat, perquè hem valorat els nostres objectius eren millorar la conducta. Per millorar la conducta s'ha de valorar la impulsivitat. El problema amb el síndrome de Down és que quan agafa confiança, com si diguéssim, fa més coses que es poden en un moment donat transformar en impulsivitat sense ser-ho, no? Mm-hmm. O agafa més confiança amb el tècnic i fa coses que potser no faria si no tingués confiança. Aleshores, en aquest cas ha sigut una mica més complicat, però tots igualment han millorat conducta. De fet, ens hem trobat amb casos en què nenes que no volen seguir una activitat o que no la volen ni començar i l'han acabat sencera el tercer dia de teràpia, no? Per tant, realment ha hagut una millora. I en el cas de la paràlisi cerebral ha sigut brutal, o sigui... Ja no per la reducció de l'espasticitat, perquè això no ho hem pogut valorar perquè necessites una aigua de 30 graus perquè comenci a reduir l'espasticitat, però sí hem valorat la millora de la funcionalitat de les extremitats superiors i el control de tronc, i la veritat és que amb els tres nens, en aquest cas van haver tres perquè un va haver molt mal temps, hi havia molta tempesta i no es va poder valorar, però els tres nens que han estat valorats han acabat fent pinça, mm-hmm. gairebé. Per tant, és important.
Et volia preguntar també...
Et
volia preguntar, Meritxell, també si els dofins necessiten també una prèvia preparació, no?
Sí, totalment. Sí, totalment. Els dofins no estan acostumats als nostres comportaments, sobretot els allà, no? Ells saben fer put-puix, saben fer raids, saben fer buguits, saben fer mil coses, però nosaltres el que necessitem realment és que estigui quiet, que es deixi tocar, que de cop i volta un nen tingui un espasme i no se'n vagi, i tot això s'ha hagut de fer. S'ha hagut de fer una desensibilització als materials, hem hagut d'ensenyar-los els comportaments que nosaltres volíem. Per ells és antinatural estar quiet. A lo millor fent el que... Dient això em tiro gent a sobre, no? Però realment tu necessites que un dofí estigui tranquil estant quiet, mm-hmm. i això s'ha de treballar perquè no és natural.
En un futur veurem una teràpia seriosa en dofins aquí a Catalunya?
Estaria molt bé. No ho sé. Estaria molt bé. Jo, de moment, estic intentant tornar a Mèxic per tornar-ho a fer, perquè la nostra idea és fer-ho un cop a l'any a Mèxic, uh-huh. ja que aquí, no, de moment, no es pot fer. Estaria molt bé, però s'han de canviar moltes coses. S'han de canviar moltes mentalitats, s'ha de canviar alguna instal·lació que altra, s'hauria de canviar... Vull dir, és complicat. Aquí els dofinaris, pensa que el primer dofinari d'Europa dels anys 60 és el del zoo.
Sí.
Clar, s'han quedat petits, no? Les instal·lacions no són les adequades per realitzar-ho, tampoc.
En fi, en qualsevol cas, alguna persona doncs, que tingui interès en entrar en contacte amb Discam, tenen la seva plana web i en qualsevol cas, l'Associació d'Acció Social Discam és l'entitat doncs, que ha portat a terme aquest informe, aquesta experimentació amb aquestes criatures amb problemes d'autisme, de paràlisi i de síndrome de Down. Meritxell Àries, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Molts èxits i bona feina. I enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Meritxell. Fins una altra.
Merci.
Bon dia.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Afrontamos ya la recta final de esta edición, la recta final de esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos también en nuestro sumario, San Feliu Aguí Xuls protagonizaría también unos minutos de información subacuática, que es lo que nos gusta, lo que nos interesa y desde luego lo que nos apasiona en este espacio de radio. Veréis, en San Feliu Aguí Xuls, hombre, hemos hablado de en otras ocasiones de buceo en esta zona, pero sí que es cierto que estaréis con nosotros, cada una de las zonas tiene elementos fundamentales y también inmersiones que uno no se puede perder. Bueno, pues en San Feliu de Guíxols hay unas inmersiones llamadas los túneles, otros los llaman las cuevas, que hoy queremos analizar y hablar, en fin, de su estado, cómo se configura esa inmersión. Hombre, y lo hacemos con uno de los centros, desde luego, que merece la pena visitar y hacer precisamente esta y otras inmersiones, pero especialmente esta, que es el Centro Varadero Dive de San Feliu de Guíxols, un centro ya con una larga trayectoria. De todo ello hablamos esta mañana de sábado con su responsable, es Alejandro Negri. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Decía yo, Alejandro, una larga trayectoria, creo que en torno a 20 años, ¿no?
Pues sí. Yo concretamente buceo desde el 86 aquí. Lo que sucede es que ya nos hemos establecido hace casi 20 años y mayoritariamente pues en la zona nuestra de buceo son los túneles de Porsalvi.
Sí. Esos túneles que realmente quien hace esa inmersión... Estarás con nosotros que hay inmersiones que no se olvidan. Yo creo que esta es una de ellas, ¿eh?
Bueno, mira, en los túneles... Han vivido mejores momentos, evidentemente, ¿no? Hace bastantes años cuando no estaba tan masificado. Pero bueno, siguen teniendo su encanto para aquel que hace los túneles por primera vez. No los olvidan, no cabe ninguna duda, que es una sensación bastante bastante bonita estar pasar por su interior. Son túneles, se llaman túneles no cuevas porque se puede ver la salida. Están en torno a los 18 o 20 metros cada uno. Uno tiene una entrada y una salida simple y el segundo, el túnel 2, tiene varias entradas y salidas que lo hacen muy bonito, los contraluces, y luego hay un tercer túnel un poco más profundo, que es el túnel 3, que empieza a los 22 y termina a los 29 metros.
Uh-huh. Son inmersiones, en cualquier caso, has dicho, han vivido épocas mejores. ¿Te refieres a la vida marina que se podía ver?
Pues sí, sí. A ver, cuando yo empecé a bucear en Porsalvi, en la cala de Porsalvi, había muchísima vida. Había meros muy grandes, congrios muy grandes, estables durante todo el año. No sé por qué, por diferentes razones han ido desapareciendo, no sé si habrán emigrado, pero hoy en día, siendo una inmersión muy bonita, sí aquellos aquellos peces tan grandes no se los suele ver. Se suele ver mucha vida, uh-huh. pero no aquello que yo empecé a ver hace ya casi 30 años.
Uh-huh. Bueno, enseguida profundizaremos, y nunca mejor dicho, más en esos túneles de Port Salvi, una de las inmersiones estrella que se hace a través de ese centro, Varadero Dive. Pero aparte de hablar de otros puntos de interés, que también hablaremos de la zona, vamos a hablar precisamente de ese centro, ¿no? Un centro muy bien situado en la plaza de Pau Casals, exactamente en el número 10 de San Feliu de Guíxols. Esto, para que la gente que conoce más o menos la zona, está justo delante del Hotel Eden Rock.
Sí, exactamente. Nosotros estamos a escasos 200 metros de la cala. Normalmente nosotros nos equipamos, montamos todos los equipos aquí en el centro. Tenemos un 4x4 que nos baja por el camino de ronda, que es donde tiene el acceso a la cala. Prácticamente está el antiguo embarcadero, así que la gente se equipa ahí y camina no más de 6 metros y ya está en la cala. La cala está orientada al sudeste, por tanto deberíamos saber que los vientos que no son propicios son el norte, el viento de tramontana no nos afecta absolutamente para nada, es más un buen viento para bucear en la cala, uh-huh. y los de poniente tampoco son vientos que nos puedan molestar a la hora de bucear. Lo que nos suele entrar algo quizás es el garbín muy, muy poco, y evidentemente, como en toda la costa, el levante que pega en todos lados, y ese es el momento para irse a almorzar uh-huh. y dejar el buceo para otro día. Uh-huh. El levante no tiene opción a hacer un buen buceo.
El criterio, el sentido común, sí. la prudencia, sobre
la
todo.
La prudencia, no, ni más ni menos. Exactamente.
Exactamente. Alejandro, cuéntanos un poco, porque tú sabes que cada centro tiene su manera de trabajar, su filosofía, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo describirías esa manera de trabajar, esa filosofía que quieres transmitir a los buceadores?
Nosotros tratamos de que nuestros guías no lleven un grupo excesivamente grande. Es más, no suelen exceder los 4 buceadores por guía. Por tanto, damos una homogeneidad a la hora de grupo que hace que el nivel sea pues bastante parecido en todos. Entonces, eso hace que la gente se lo pase mejor. No intentamos no poner gente de poco nivel con gente de más nivel para que el buceo sea bonito, ¿no? ¿Entiendes?
Uh-huh. Bueno, el centro de buceo está en la plaza, repetimos, de Pau Casals número 10. Tienen un teléfono de información, es el 972-32-5203, 972-32-5203, y su página web, que yo recomiendo que visitéis, varadero-medio-dive.com, varadero-medio-dive.com. Un centro de buceo muy especializado, también incluso en buceo técnico, Alejandro.
Sí, cierto que tocamos desde hace 5 o 6 años el buceo técnico. Es un muy buen sitio la cala para hacer entrenamiento, porque el buceo técnico exige de mucho entrenamiento. Y tenemos un perfil que incluye hasta profundidades de 37, 38 metros, con buenas referencias para poder guiarse y hacer un buceo de 90, 120 minutos sin ningún problema. Usando gases, es muy bueno para el entrenamiento, la verdad que sí. Cala de Port Salvi da para la gente iniciada, la gente que tiene muy poca experiencia, y para gente con experiencia le permite hacer un buceo con un poco de cara y ojo. Uh-huh.
Nos han comentado que tenéis verdadera obsesión en la comodidad del buceador, quiero decir con eso, que le facilitáis la gestión y sobre todo que no cargue las botellas, ¿no? Ese jeep que decías que va arriba y abajo constantemente.
Sí, mira, a ver... A la cala se puede, a los túneles se puede acceder por dos medios, o bien desde barco. Si bien es cierto que la cala está cerrada a la navegación, hay una serie de balizas que impiden la navegación, porque incluso pasa el canal de nado que empieza en la cala de San Feliu, en la playa de San Feliu pasa por delante de la cala de Port Salvi. Entonces tenemos toda esta zona balizada y impide que los barcos se puedan acercar a la cala. O bien partimos desde el antiguo embarcadero para llegar a los túneles, que con una sencilla navegación muy lenta de en torno a los 5 o 6 minutos ya estaríamos en el primer túnel, o bien tenemos que dejar las embarcaciones fuera, son unas balizas, unas boyas que hay para fondeo, y desde ahí llegar navegando a través del séptimo cañón o el sexto al primero o segundo túnel.
Esos túneles, imagino que también habrán niveles, ¿no? Porque son inmersiones, no sé si para aquel que tiene poca experiencia habrá que ir con un poco cuidado, ¿no?
A ver, no es lo recomendado. Claro. No es lo recomendado para el que tiene poca experiencia. Nosotros no hacemos un buceo que exceda los 18 metros, con unos perfiles muy bonitos, dentro y fuera de la cala. El tercer cañón es un sitio idóneo para gente de poco nivel, porque a la vez que termina de practicar lo que es la flotabilidad, que es la parte más compleja que puede encontrarse un buceador cuando recién se inicia, pues hay mucha vida, está muy protegido, como ya te digo, no pasan barcos. Hay buceo para todos los niveles, no hay problema para el que se inicia y tampoco, evidentemente, para el que ya tiene una experiencia pues mayor y quiere hacer un buceo con un poco más de perfil, ¿no?
Hacías alusión a la vida marina, ¿no? Quien haga esos túneles de Port Salvi, ¿con qué sorpresas se puede encontrar habitualmente? Porque sé que, evidentemente, la vida marina es muy cambiante.
Sí, bueno, mira, la vida varía mucho del invierno al verano, básicamente supongo que por la temperatura del agua, pero cuando más viene la gente a visitar los túneles y la cala es en verano, y en verano puedes encontrar pues muchísima, muchísima vida, dentos muy grandes, doradas. Mira, hace escaso 20 días un cliente mío filmó 10 águilas marinas pasando por encima, 10 juntas pasando por encima del segundo túnel, y caramba, lo tiene publicado en YouTube, porque realmente es para ver, es una cosa singular ver 10 águilas marinas pasando por encima de los túneles. No es habitual,
¿eh? Sin duda que sí. Qué imagen, ¿eh? Espectacular.
Sí, la verdad que para verlo el vídeo está colgado en YouTube, de Cintas, y lo puede ver todo el mundo, y es impresionante.
Túneles de Port Salvi, una de las inmersiones que podéis hacer con ese centro, varadero-mediodive.com. Hoy los estamos haciendo protagonistas, son especialistas en ese buceo de San Feliu de Guíxols, no solo en esa inmersión, Alejandro, tenéis otros puntos también de interés para, podríamos decir, todos los niveles, ¿no? Y realmente tenéis también un número considerable, 7-8 inmersiones también desde costa, ¿no?, que son interesantes.
Sí, mira, parece mentira, pero partiendo desde la misma cala, nosotros tenemos una maqueta que cualquiera puede visitar aquí en el centro, con las diferentes rutas para salir desde la cala de Port Salvi y hacer diferentes buceos, sentarnos 6, 7, 8 buceos. Nuestros guías, el que menos lleva haciendo estas inmersiones, lleva 10 años y hace 100, 150 inmersiones al año en esta zona. Conocemos las piedras prácticamente hasta los peces por su nombre. Por tanto, quien vaya guiado por nosotros, le podemos garantizar que tiene una muy buena inmersión con diferencia.
Finalmente, Alejandro, ¿se materializará ese proyecto que ya llevamos años hablando de esa reserva, hipotética reserva marina de San Feliu de Guíxols?
Mira, no lo sé, porque la reserva marina es de interés pesquero, no lo sé. Yo no sabría si sería positivo o sería negativo. Lo único que sé es que ahora mismo, tal como está la cala, está bien, se puede mejorar, eso es evidente. Pero una reserva de interés pesquero, no sé hasta qué punto podría llegar a ser bueno si es tal como se está planteando, ¿no?
Bueno, hay opiniones, ¿eh?
Sí, por eso te lo digo, no sé, desde mi punto de vista, una reserva de interés pesquero, no lo sé, habría que ver qué es lo que le deja a los buceadores, que de esto se trata, ¿no?
¿Buen balance de la temporada?
Pues sí, estoy muy contento. Nuestra clientela, sobre todo extranjera, ha repetido como cada año, ha estado presente. Los clientes nacionales también, muchísimo. Y bueno, positivo, el balance general es positivo, sí.
Bueno, estamos viviendo un puente, ¿eh? Ese puente de la Diada. Próximamente, por lo menos para los de Barcelona, llega la Marseille, más tarde el Pilar. En definitiva, periodos, fines de semana muy interesantes para hacer escapadas con amigos y a abrir nuevos horizontes, nuevas inmersiones. Bueno, pues si queréis visitar San Feliu de Guíxols, no dejar de hacerlo con ese centro de buceo que hoy hemos hecho protagonista, varadero-mediodive.com. www.marinismo.com es su página web. Espero que la visitéis, una página muy completa que os da referencias, en fin, os habla de esa experiencia y naturalmente de las inmersiones que podéis hacer, ¿no? Encabeza esas inmersiones los túneles de Port Salvi, pero hay muchísimas otras. Repetimos ese teléfono de información, 972-32-5203. Están en la plaza de Pau Casals, número 10, en Sant Feliu de Guíxols. En plena Costa Brava, realmente inmersiones ciertamente muy interesantes. Alejandro Negri, te envío un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Venga, gracias a ustedes.
Buen fin de semana, adiós.
Adiós, gracias, adiós.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda Costa, que nos une una pasión común.
I amb la darrera d'aquestes temàtiques situades a Sant Feliu de Guíxols, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio en aquesta mateixa sintonia, temàtiques diferents, això sí, gastronomia, enologia i turisme. Us esperem fins ara mateix a Trotamundos.